Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Són les dues, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Marc i Joan.
Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hotel Suís d'avui, ja dijous 22 de març de 2018. Partit a partit. Aquest és una mica el missatge que transmet el vestidor del Centre d'Esport Sabadell després de guanyar diumenge al Llagostera i de, per què no, pensar en coses més importants aquesta temporada. Un resultat, el 2-1, que permet, per què no, pensar en fites més xules. Ara bé, la realitat fa ser prudent, i és que, òbviament, l'any de l'equip està sent prou irregular com per començar a fer volar coloms. També és cert que, fins ara, ningú descarta seguir lluitant per la zona alta de la classificació. Una de les veus més autoritzades de la plantilla, la d'Òscar Rubió, toca de peus a terra i parla de només mirar el següent partit. Ara bé, ningú se n'amaga que si diumenge al camp de l'Alcoià no es guanya, somiar a la part alta serà una mica més factible. Això sí, òbviament, primer, com ara l'escoltarem, s'ha de guanyar.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb en Joan Blanc a la redacció i Antoni González al control tècnic, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui repassarem l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell. A 4 dies de visitar l'Alcoià, escoltarem a un dels jugadors amb més experiència dins del vestidor, com és el lateral del Lleida, el lateral lleidatà, vaja, Òscar Rubió. Marxarem fins a Pontevedra, on la selecció espanyola de waterpolo, amb gran representació sabadellenca, disputa des d'avui, tot i que elles comencen a jugar demà, es llencen a la piscina demà, la superfinal de l'Europa Cup. Avui, de fet, coneixeran el seu rival en aquesta semifinal d'aquesta competició. Avui també, atenció, segona catalana, handbol, squash, futbol sala, rugby i tennis taula, i també un apunt de vòlei. Parlarem amb la gent del Natació Sabadell de vòlei, que, atenció, s'han classificat per les fases d'ascens. Per tant, també molt important avui parlar de vòlei, perquè ens agrada també el vòlei.
I fora de l'hotel?
Doncs fora de la ciutat, el Barça femení disputa avui el partit d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. Les Blaugrana visiten un dels rivals més forts de la competició, l'Olímpic de Lió, a partir de 6:45 de la tarda. En bàsquet, el Barça l'Assa va caure ahir a la pista de l'Unicaja de Màlaga per 95-91 en partit d'Eurolliga. Els de Pessic van caure al Martín Carpena en un maig intrascendent per a tots dos conjunts. Ahir el Baskonia va superar el Bros Bamberg alemany i s'acosta així una mica més al seu objectiu de classificar-se entre els 8 primers d'aquesta competició. I encara relacionat amb el món de la cistella, dia clau al Joventut de Badalona. Tècnics de l'Ajuntament no han acceptat l'aval de 400.000 euros que s'ha aprovat al ple municipal i que servien per garantir la viabilitat de l'entitat verd i blanca, verd i negra, que, per tant, continua en suspens. Aquesta tarda es farà una Junta General d'Accionistes decisiva en la qual es podria votar, atenció, a favor de la liquidació del club badaloní. Esperem tant de bo que no sigui així. I avui, quarta etapa, a la Volta a Catalunya, els corredors hauran de superar els 170 quilòmetres des de Llanars fins a l'estació d'esquí de la Molina. No ha pres la sortida d'avui un dels favorits a la victòria final, Adam Yates, que ha abandonat la prova per una caiguda en el tram final de la jornada d'ahir. Thomas De Gendt, guanyador de l'etapa també d'ahir, és el líder de la general. En handbol, el Barça va guanyar ahir 36-21 el Frigoríficos Morrazo, però no es va proclamar encara campió de Lliga. La de Marta Lleó també va guanyar i va permetre, vaja, que els Blaugrana es fessin amb el títol de la Sobal. L'equip de Xavi Pasqual, això sí, podria ser-ho la pròxima jornada. El Granollers, de la seva banda, també va guanyar el Huesca per 31-26.
Han parlat en les últimes hores
Andrés Iniesta, parlant de les seves opcions de futur de seguir el Barça o no a partir de la temporada vinent. No podem escoltar Andrés Iniesta, en tot cas el manxec que diu que no ho sap segur, però que vaja, que si està al 200%, ell es veu en l'11 titular del Barça.
Sé que si me respetan las lesiones y todo va normal, veo muy difícil que no estar en un 11 del Barça en los próximos 2 años. Pero una decisión así creo que va más allá de eso.
I Quique Cárcel, director esportiu del Girona, parlant de la figura de Pablo Machín, el tècnic del Girona, i la seva continuïtat a l'entitat gironina.
Patrimoni del club, que creiem en ell, que volem que estigui més anys amb nosaltres, i també amb aquesta relació que tenim ell i jo tan bona, també entenc que ell sap que jo no puc deixar-lo marxar així com així, no? Si no vol que vagi per la plaça de Girona i em matin, no?
I a les xarxes socials.
Permeteu-me que avui em faci ressò d'un tuit d'aquesta casa de Roba Ràdio Sabadell que diu el següent. La Fundació del Club Natació Sabadell i la Fundació Esport Solidari formalitzen un acord de col·laboració mitjançant el qual l'entitat local donarà roba i material esportiu als diferents projectes que té la Fundació Esport Solidari a l'Àfrica. Per tant, un bon acord i que ens fa il·lusió també explicar aquí.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs felicitem a un dels protagonistes del que serà el programa d'avui, Iker Pajares, el jugador sabadellenc d'esquash, que avui, atenció, celebra només 22 anyets. Felicitats!
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Doncs som-hi, ja hem endreçat tot el que passa fora de l'Hotel Suís. Ara és moment d'endreçar el de casa, tota la informació esportiva de la ciutat, que la resumirem en aquesta hora. Ja ho sabeu que fins les 3 us estarem fent companyia aquí a l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell, a la 94.6. I com no podia ser d'altra manera, avui comencem el programa amb l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell, que aquest matí ha entrenat a la nova Creu Alta a porta tancada. Toni Saligrat ha tornat a disposar de tota la plantilla. Toquem fusta, que segueixi, que duri, de moment tots sants, no n'hi ha cap de lesionat, tocat, etc. Per tant, toquem fusta i que segueixi aquesta bona dinàmica. Això sí, ha faltat en aquest entrenament Jeremy Guillemenot, que ja ho sabem que està concentrat amb la seva selecció sub-20, la selecció de Suïssa, i que de fet demà té un partit amistós contra Malta, Malta sub-20 també, per tant, amistosos de les dues seleccions sub-20, en aquest cas Suïssa-Malta, Malta-Suïssa, i Jeremy Guillemenot, que serà protagonista i que, òbviament, es perdrà el partit contra l'Alcoyano de diumenge, perquè en principi està concentrat amb la selecció de Suïssa fins dimecres de la setmana vinent. En tot cas, normalitat a la resta de la plantilla i normalitat la que ha regnat a la jornada d'avui, que ha servit per seguir preparant un duel clau per al desenllaç de la Lliga. No tant per sortir de la zona complicada de la classificació, cosa que el Sabadell ja va aconseguir derrotant el Llagostera la setmana passada, sinó per intentar, perquè no, seguir escalant posicions a la Lliga després de veure com últimament les posicions capdavanteres s'allunyaven en aquestes darreres jornades pels mals resultats de l'equip. Un dels jugadors amb més experiència dins del vestidor, Òscar Rubio, creu que per mirar cap amunt només hi ha una recepta possible: guanyar o guanyar.
La qüestió és que per seguir pujant en la classificació hem de guanyar, no? I ara ens toca jugar al Coll i hem d'anar a guanyar. I després ja veurem el que passa, no? I després pues, a seguir a pensar en el següent partit, a intentar guanyar. I jo crec que hem de pensar així, perquè si comences a fer matemàtiques d'aquestes, jo crec que estàs pensant en altres coses que no toque. Jo crec que és el moment de pensar en el que toque, que és el següent partit. Les matemàtiques, al final, per moltes matemàtiques que facis, la classificació arriba a l'última jornada i saps on estàs. Ja està.
Doncs paraules clares, contundents d'Òscar Rubio, que sempre que parla, que sempre que s'expressa, parla clar i català. El de la terra ferma, i a la línia del que altres companys han expressat al llarg d'aquesta temporada, també considera que l'equip està mereixent més del que els números de la classificació demostra. Sobretot perquè diu, en les darreres setmanes, els resultats no han acompanyat el bon joc de l'equip.
ha sigut molts partits que fem moltes ocasions més que el rival, no? I sempre que estem en la posició que estem és injust, perquè jo crec que mereixem molt més, però bueno, és la situació que tenim i només ens toca pues seguir així, no? I a veure si la setmana que ve, si tenim aquestes ocasions, pues puguem arribar als minuts finals pues amb menys angoixa, no?
En tot cas, i pensant ja en el compromís de diumenge a El Collao, Rubió considera que cal prendre's el partit com una nova final, com, per exemple, l'equip va encarar el duel contra el Llagostera, un ambient de partit vital que permet donar el màxim a tots i cadascun dels jugadors, com explica el lateral lleidatà.
Al final hem de prendre-s'ho així, no? Tots són finals. Bueno, jo és que la meva forma de pensar, no? Que al final no pots pensar en els partits que venen més endavant, sinó cada partit és l'últim i tu has de pensar així, perquè bueno, mai se sap, no? Pot ser l'últim partit d'un jugador, no? Pues tindré lesions o qualsevol cosa i jo m'ho prenc així, no? Penso que cada partit és l'últim i crec que és la mentalitat que ens hem de prendre tots.
Vaja, ens agrada aquesta mentalitat, esperem que no sigui l'últim partit de ningú. Per tant, bones notícies per l'Òscar Rubio, que en principi podrà jugar aquest partit. Per tant, no esperem i toquem fusta que sigui l'últim partit de ningú aquest partit contra l'Alcoyano de diumenge a El Collao. Això sí, mentalitat guanyadora, dura, ferma, d'un jugador que serà, si no hi ha cap contratemps, com dèiem, titular diumenge contra els alacantins, un partit en un terreny de joc complicat, com sempre és el Collao, però al qual els arlequinats arriben en un bon moment, sobretot de joc, no tant de resultats, és cert, però sí que de sensacions. Les últimes sensacions, malgrat els resultats no sortien, eren prou bones. Sobre aquest bon feeling, Rubio basa les opcions del seu equip en treure un bon resultat al Collao.
Clar, sabem que és un camp molt complicat, no? Però bueno, nosaltres anem a seguir aquesta bona línia que jo crec que portem i a seguir jugant igual, no? I anirem allà a guanyar.
En tot cas, un Òscar Rubio que dèiem al principi que és un dels jugadors amb més experiència dins del vestidor arlequinat. Doncs bé, hem fet una mica de números per mirar fins a quin punt està sent important la presència del lateral lleidatà dins de l'equip. I déu-n'hi-do, perquè Òscar Rubio a dia d'avui és, atenció, el tercer jugador més veterà de la plantilla, només per darrere de Migue, el capità, i de Felipe Sanchón, però això no treu que el lleidatà hagi estat un dels jugadors més utilitzats per Saligrat al llarg de la temporada, un dels jugadors amb més minuts acumulats. De fet, ja són 2.371 els minuts que ha jugat Rubio fins ara, la resta, els que s'ha perdut, ha estat per lesió. Per tant, molt bon rendiment d'Òscar Rubio en l'actual temporada. De fet, només hi ha dos jugadors que han jugat més, són el porter Roberto, que ho ha jugat tot, de fet, no s'ha perdut ni un minut encara aquesta temporada, i Miguel González, el capità, que només s'ha perdut un partit, el que va enfrontar l'equip a Mallorca i en el qual Miguel estava sancionat. Tampoc, per tant, no era cap lesió el que no el va permetre jugar contra el Mallorca, sinó que va ser una sanció, va complir cicle de targetes. Per tant, rendiment excel·lent d'un jugador veterà, però que enguany ha fet seva la banda dreta arlequinada. Per l'ex de la Lleida Esportiu, això no és un problema, el tema de l'edat, i assegura que enguany el vestidor arlequinat està tirant del carro la gent amb experiència.
Els anys passen, no? I cada jugador pues, ha d'acceptar el rol que té, no? És veritat que nosaltres, que aquest equip pues, tenim gent molt veterana, no? Per exemple, l'any passat a Lleida jo era el més veterano de l'equip, perquè te faig una idea, i aquí hi ha uns quants que me superen. I jo crec que a segona B el rol de que tinguis gent veterana com som Miguel i tal i que se trobin com si fossin uns crios entrenant, són els que corren més, els que tal, i això jo crec que al final a la gent jove els influeix, no?
Doncs influències i positives, les que estan proposant aquesta temporada gent com Òscar Rubio, com Felipe Sanchón, com Miguel González, Àngel Martínez, etc. És gent amb experiència i que, vaja, està donant el 100% aquesta temporada al Centre d'Esports Sabadell. En tot cas, els de Toni Saligrat, que tornen demà als entrenaments, tornaran a fer-ho a porta tancada a la nova Creu Alta per seguir preparant el duel de diumenge al camp de l'Alcoyano. Recordem, en horari de tarda serà a partir de les 5 de la tarda i, com sempre, ja ho sabeu, des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell.
Segueix-nos a Twitter @RadioSabadell.
Un apunt ràpid per parlar de l'actualitat de la juvenil Arlequinat, que dissabte té un dels últims trens al que agafar-se per mantenir la categoria. Aquesta Lliga Nacional, els de Daniel Leoncio, se la juguen contra els Sants a Olímpia amb l'objectiu òbvia de mantenir vives les esperances de seguir en aquesta categoria. El conjunt barceloní arriba a la cita amb 30 punts, és a dir, 12 més que el conjunt de Daniel Leoncio, això sí, havent perdut 8 dels últims 11 partits. Per tant, una dinàmica no gaire positiva, la dels Sants. Raül Martín, jugador arlequinat, espera aprofitar aquesta mala dinàmica per què no, treure els 3 punts en aquest partit.
Tenemos que aprovechar la dinàmica que llevan y a por todas y llevan los 3 puntos porque es lo que nos vale ya. No nos vale un empate, una derrota. Necesitamos los 3 puntos lo más antes posible.
Els jugadors del Sabadell voldran imposar el seu estil de joc, ja ho sabem, intentant jugar la pilota, però davant tindran un rival que precisament no basa el seu joc en fer moure la pilota de costat a costat, sinó més bé al contrari. Martín creu que això complicarà el partit. Parla fins i tot de batalla.
És un rival que tot el juego que tienes directo son tíos muy grandes que van todo aéreo, van fuerte y todo directo, no juegan ni una. Serà una batalla.
Serà una batalla, diu Raül Martín, jugador arlequinat. A falta de 8 jornades, no sumar la victòria en aquest duel contra els Sants seria gairebé certificar el descens. De fet, ara mateix la permanència la tenen a 2 punts, els 23 que marca el Manresa. Passa un minutet i mig d'un quart de 3 del migdia, seguim a l'Hotel Suís i abans de marxar cap a Pontevedra, que allà ens espera ja la Maica Garcia per parlar d'aquesta superfinal de l'Europa Cup de la selecció espanyola de waterpolo i també parlarem una miqueta, òbviament, de la Champions per l'equip de David Palma, perquè de fet en aquesta competició és quan se sabrà quin equip s'enfronta a les semifinals al Natació Sabadell. Una competició, la Final Four de la Champions, que des d'aquesta setmana sabem que se celebrarà de nou a la ciutat russa de Kirishi. Abans, però, fem un apunt de futbol, en aquest cas de la segona catalana, perquè hi ha una nova final pel Sabadell Nord aquest cap de setmana al grup 4 d'aquesta segona catalana. Els de la zona nord es juguen al lideratge al camp del Folgueroles. L'equip de Can Uriac compta només amb un punt de marge respecte al segon classificat, el Parets, quan només queden 9 jornades per al final de campionat. El principal perill del Folgueroles, el novè classificat, és el seu terreny de joc, un camp de dimensions reduïdes. Kiko Díaz, l'entrenador local, alerta que qualsevol errada a aquestes alçades pot ser definitiva.
Ahora estamos en una fase de campeonato que no hay ninguno de los 4 equipos que quiera aflojar, ¿no? Y a medida que van pasando las jornadas, el fallo se cobrará más caro, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar siempre de la misma forma que estamos actualmente y llegar el sábado al campo de Folgueroles e intentar sacar otro resultado positivo porque es un campo, por su reducido espacio, muy complicado.
Al davant tindran un rival, a més, que el seu camp, com ara comentàvem, un camp petit, sempre es fa fort. Per tant, partit trampa. Díaz analitza el rival.
Es un equipo que en su casa ha perdido muy pocos puntos. Un equipo que si miras los datos de toda la temporada, fuera de casa le cuesta mucho más sacar puntos. Aunque en nuestro campo fue el equipo que nos ganó, ¿eh? La única derrota que hemos tenido en casa este año la hemos tenido contra ellos.
Pràcticament jugaran en simultani els dos primers classificats, ja que si el partit del Sabadell Nord és demà passat a les 4, el del Paret serà mitja hora més tard a Gironella. A la part baixa de la taula, Sabadellenca i Can Rull Remoló Tronxoni buscant sortir de la zona del descens. Qui ho té millor a aquestes alçades són els taronges, que visiten diumenge a les 12 el Premià, rival que tenen 8 punts per sobre. Jesús Rueda Betis, tècnic de la Sabadellenca, ha fet números sobre què necessiten per salvar-se.
Mínimo hay que sacar 17 puntos. La verdad que ahora mismo se ve un mundo, pero yo creo que el equipo está capacitado para sacarlo. Y yo creo que necesitamos una victoria, por ejemplo, fuera ya esta semana, y yo creo que el equipo va a salir.
El Can Rull Remoló Tronchoni serà l'únic dels tres equips de la ciutat que jugarà a casa. Els arlequinats reben les Franqueses, el quart classificat, un equip acostumat a lluitar a la part alta, com ha recordat l'extrem sabadellenc Alejandro Soto.
La Franquesa ya lleva unos años luchando siempre por las plazas de arriba, incluso por el ascenso. Tiene muy muy buen equipo, un equipo muy compensado, un equipo que juega muy bien al fútbol y va a ser un partido muy muy complicado. Evidentemente jugamos en casa y tenemos que intentar hacer de eso nuestro punto fuerte y iremos a por los tres puntos.
Imprescindible treure els tres punts pel Can Rull Remoló Tronchoni per intentar sortir de la zona perillosa de la classificació. En tot cas, aquest Can Rull Remoló Tronchoni, les Franqueses, començarà diumenge a un quart d'una del migdia. I quan passen 20 minutets del punt de les dues del migdia i abans de marxar cap a Pontevedra, fem res, dos minutets de pausa, ens preparem i d'aquí una estona saludem a la Maica García, que ja ens espera. Toni Saligrà torna diumenge a la que va ser casa seva. La temporada passada va fer del Collao un fortí per l'Alcoyano, lluitant pel campionat primer i jugant el play-off després. Enguany, el Deportivo no carbura tant a casa, però el tècnic valencià també és lluny de la part alta. L'oportunitat, això sí, pot semblar propícia per assaltar el coll i després celebrar-ho com toca.
Anem a menjar-se la paella i ja està, i tot per l'aire. Quatre petardos, quatre masclets i vinga, i festa.
Sabadell en joc.
Amb 7 punts de marge respecte al descens, faltant 8 jornades pel final, el centre d'esports respira un pèl més tranquil que la setmana passada. Però no vol confiar-se, veient el calendari que li queda, especialment a casa, i vol deixar feta la feina com abans millor. Diumenge, duel d'històrics al Collao. Des de 4:45 de la tarda, Club Deportiu Alcoyano, centre d'esports Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc. Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Som estudiants de l'Escola Samuntada i et volem dir... Sabadell és cultura, és esport. Sabadell és actualitat, és comerç i tecnologia.
Sabadell és salut, bellesa, gastronomia.
Sabadell és festa, tradició i modernitat.
Tot això ho trobaràs a... Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Hotel Suís per parlar de waterpolo, perquè avui comença a Pontevedra la superfinal de l'Europa Cup de waterpolo femení, en la qual la selecció espanyola ja espera arribar a les semifinals. Una selecció que, novament, està plegada, per dir-ho així, de components de l'Astral Club Natació Sabadell. Fins a 8 jugadores del club disputaran aquesta competició. Són Laura Ester, Pili Peña, Maica García, Ania Esparbe, Ortiz, Mati Ortiz, Paula Leitón i Judit Forca. Precisament en el transcurs d'aquesta competició també se celebrarà un sorteig prou important, com és el sorteig de semifinals de la Champions. Se sabran els emparellaments d'aquestes semifinals. Per tant, la Natació Sabadell coneixerà qui serà el seu rival a les semifinals a Kirishi. Recordem que serà la seu de la Champions d'aquest any. En parlem de tot plegat amb una de les protagonistes, com és la Maica García, a qui ja podem saludar. Bona tarda, Maica.
Bona tarda.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns al telèfon a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Et començo preguntant, òbviament, per la selecció. Ara mateix esteu a Pontevedra, en la prèvia de l'inici d'aquesta competició. Com esteu, Maica?
Bueno, bé, de moment estem amb ganes. Portem aquesta setmaneta amb la selecció entrenant bastant dur. Però bé, amb ganes. Fins demà que juguem a la tarda, mirarem avui els partits de quarts de final i aviam amb què ens creuem, si amb Rússia o amb Hongria.
Això t'anava a dir, vosaltres heu entrat directament a les semifinals. No sé si aquelles coses de que afavoreixen o no el fet de començar més tard a la competició, o si sempre agrada competir abans. No sé si tu ets de les que prefereix allò descansar i entrar semis o començar quarts.
Bueno, la veritat és que és millor entrar semis. Al final ja t'assegures que passes segur, no?, a la semifinal. I, bueno, aviam com venen elles, també és un partit que descansem, que serà el millor per agafar aquest punt de competició primer a quarts, però no passa res, ho treballarem per guanyar les semis.
Aquest és un torneig preparatori per l'Europeu de Barcelona de juliol, que jo crec que, vaja, tu m'ho diràs ara, però és el gran objectiu d'aquesta temporada. Com arribarà l'equip a aquesta competició més enllà del resultat final d'aquest torneig, Maica?
Home, com bé dius, és la important. Esperem arribar bé, molt bé, a la posada de punt perfecta, però bueno, tenim moltes competicions encara abans, que són això, la Copa Lent aquesta i la Lliga Mundial també, la final, i després també, en principi, els Jocs del Mediterrani. O sigui, encara ens queda.
Parlem d'aquesta competició, va, que es disputa des del 22 de març fins al 24 de març a Pontevedra. Tu em deies ara que esteu esperant rival demà, Hongria-Rússia, Rússia-Hongria. Alguna preferència, Maica?
Aviam, si ets a dir, potser Rússia. No sé si ja m'haig de mullar, però tampoc ho tinc clar. És que no sé, depèn del partit d'avui, aviam com les veiem i...
De fet, si juguéssiu contra Rússia, no sé si seria allò una bona prova de com anirà un possible encreuament de cara a la Champions. No sé si també allò aneu prenent nota de què us podeu trobar a la Champions. I és que, vaja, també després de la classificació per les semifinals, doncs trobar-vos contra el Kinev Kirishi seria una de les opcions, també.
Sí, és que al final també a la Champions amb el club és que és més de lo mateix, és que ens trobem tants cops al final de l'any que dona igual, però sí, no sé, al final Kirishi està molt fort també aquest any i aviam què passa, ja tot es veurà.
Que no sé què li sembla a la Maica el fet d'haver de tornar a Rússia a jugar aquesta competició europea, si s'ho esperava, si no, si ha estat tota una sorpresa.
Home, no m'ho esperava perquè es deia que no, perquè al final l'Olympiacos, comptàvem amb que passés l'Olympiacos, però mira, canvi de plans i no fa bastanta mandra, fins aquí, però bueno, també és un altre objectiu, com l'any passat no vam poder jugar la final ni guanyar-la, doncs aviam si aquest any la juguem i la guanyem.
No sé si complica, dificulta les opcions de guanyar, el fet de jugar sobretot fora de casa, i ja no sé si dir-te que jugar a Rússia, que sabem que l'any passat doncs van passar coses d'aquelles que passen al waterpolo, coses que no es poden explicar, però no sé si dificulta una mica el fet de veure-us allò ja tocant i sent campiones d'Europa. No sé si el fet de jugar fora no acaba de ser del vostre grat.
Aviam, m'agrada més jugar a casa, no? I tindre això, la teva gent allà a la grada, però bueno, és un altre objectiu, ja està. Al final la classificació també és dura, arribar a la final fora aquesta, i si s'ha de jugar fora, pues intentarem guanyar-la, sigui a casa, fora, amb l'arbitratge a favor o en contra, això ens és igual.
M'agrada que hagis tret aquest tema de l'arbitratge tu, jo no ho he dit. Hi ha tres equips, l'Horizonte Catania, l'Upsé Budapest, Kinev Kirishi. Alguna preferència també a semifinals? El míster, el David, ens deia que ell, per com havia anat tot, doncs que a aquestes alçades preferia l'Horizonte, clarament ho va dir.
Pues mira, jo la veritat que ni idea, perquè l'Horizonte és que no les hem vist des de fa molts anys, des que vam guanyar la Copa d'Europa a casa el 2011, no he jugat mai més amb l'Horizonte, ha canviat molt l'equip, és cert, però també és que l'Upsé també és un equip molt fort, però al final jo crec que els tenim agafada molt bé la mida l'Upsé, i el Kirishi, bueno, al final és que és un equip que juga a casa i potser una semifinal és complicat jugar a casa de l'anfitrió, però bueno, no sé, jo potser diria UPSE per mi, mira.
Doncs mira, UPSE, la Mònica que contradiu al David. En tot cas, potser sí que, no sé si en la línia del que tu deies, d'estalviar-vos el Kinev Kirishi a la semifinal seria ja un objectiu?
Sí.
I de fet, el sorteig se celebra aquí a Pontevedra, que no sé si també teniu ganes de veure com es fa un sorteig d'aquest tipus, perquè normalment no estem acostumats a veure com ho sortegen això.
Doncs sí, no sé, aviam què passa, aviam si és sorteig, que suposo que sí, ja que es fa aquí. Però sí, amb nervis també, aviam què surt i aviam si quan tornem pues, ho preparem bé aquesta Final Four.
Doncs aquesta Final Four, que més enllà, òbviament, d'aquest campionat que se celebra aquests dies a Pontevedra, és el pròxim objectiu de les jugadores de l'Astralpool Natació Sabadell. Parlem amb una d'elles, com és la Maica García. Aquí, òbviament, li desitgem tota la sort del món en aquesta competició, que, recordem, la selecció espanyola s'estrena demà, dia 23 de març, a 8:45, i ja veurem si és contra Hongria o contra Rússia en aquestes semifinals de la superfinal de l'Europa Cup de Waterpolo. Maica, moltíssima sort
i gràcies.
Anem parlant de tot plegat fins que, sobretot fins que arribi aquesta Champions, que també suposo que us fa especial il·lusió.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada. Adéu, Maica.
Adéu.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Passa un minutet de 2:45 del migdia, seguim aquí a l'Hotel Suís, tornem de Pontevedra després de xerrar una estoneta amb la Maica García. Sempre és un plaer poder parlar amb les cracs de la natació Sabadell. Per cert, que si avui algú té curiositat per saber si serà Hongria o Rússia el rival d'Espanya, el partit avui és a 6:45, aquest Hongria-Rússia, que se celebra a Pontevedra i que es podrà veure a través de la pàgina web de l'ALEM, que és l'entitat organitzadora d'aquesta superfinal de l'Europa Cup. En tot cas, deixem a la waterpolo i passem a la pilota una altra vegada, això sí, en format més petit, perquè parlem de futbol sala, i és que Escola Pia i Natació Sabadell afronten el tram final de la segona B de futbol sala de forma força diferent. Els de Can Colapi visiten aquest dissabte la pista del líder de la categoria, el Manresa, a més, sense marge d'error, perquè, ja ho sabem, que els de Borja Burgos s'estan jugant l'accés, la classificació a la Copa del Rei de l'any vinent. Què han de fer per aconseguir-lo? Doncs molt senzill, acabar entre els tres primers. Ara mateix són quarts, això sí, ben a prop del tercer, però una errada a aquestes alçades de temporada complicaria molt les coses. Burgos, tècnic dels de Can Colapi, creu que serà una final contra el Manresa amb un rival, a més, força perillós.
Igual que en el nostre cas, com està tot en joc, treus forces d'on hi hagi, treus motivació de tot arreu, i són partits ara que són finals, sembla un partit una miqueta independent de la resta de la Lliga. Sí que és cert que Manresa sembla que, arrel de tot l'entrenou que va haver-hi, un entrenador, directiva i tot això, ha baixat un puntet, però bueno, jo els considero igual de perillosos. A part, s'han reforçat també aquestes últimes setmanes amb dos jugadors de nivell i segur que serà un partit complicat.
El partit es jugarà dissabte a 6:45 de la tarda a Manresa. El Natació Sabadell, de la seva banda, està sense opcions a la Lliga i per aquest motiu han preparat aquest tram final de temporada de forma una mica diferent. Diego Blanco, tècnic del club, es marca dos objectius: acabar bé a la segona B d'aquesta Lliga i encarar de la millor manera possible la Copa Catalunya, del qual s'han marcat l'objectiu d'entrar a la final a 4. Ara bé, aquest diumenge tenen abans un duel complicat al camp del Salou i a un horari una mica diferent, a les 12 del matí. Blanco, tècnic nedador, espera que aquesta circumstància no pesi en el rendiment dels seus jugadors.
Pero como nosotros, ¿no? Intentar hacer un buen partido, intentar ganar, porque también los jugadores que quieran continuar el año que viene, pues tienen que dar buena imagen, intentar hacer las cosas bien para que al final sigan jugando en segunda B. Nosotros saldremos al 200%, como tú has dicho, y yo me espero a un rival igual, ¿no? Que saldrá un 200%.
Doncs al 200% que sortirà l'equip de Diego Blanco. El Natació Sabadell vol trencar, a més, una ratxa de 5 partits sense guanyar i 4 derrotes consecutives. I per últim, també un apunt ràpid de futbol sala femení, perquè el Sabadell Clíniques Dental Navarro rep l'Esparreguera, cué de la segona divisió espanyola femenina i equip que marca el descens amb 6 punts menys que les Arlequinades. Marc Muñoz, tècnic de les sabadellenques, afirma que és un partit molt important.
Ve a l'Esparreguera, que és el que marca el descens, que el tenim a 6 punts, i és, sí que porta encadenats uns bastant mals resultats, l'Esparreguera, però bé, ens hem de concentrar i fer el nostre partit per guanyar-lo.
Doncs un partit transcendental per la permanència a la categoria de les Sabadell Clíniques Dental Navarro. La cita a Cal Balsac serà, com sempre, dissabte a 3:45 de la tarda.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Passen 5 minutets a 2:45 del migdia, seguim a l'Hotel Suís i ara és moment de parlar de tenis taula. I no ho farem de l'equip masculí de Primera Nacional, sinó del femení, perquè aquest cap de setmana passat s'ha classificat per les fases d'ascens, unes fases d'ascens que jugaran els dies 20 i 21 d'abril. Encara no se sap la seu, però sí que sabem que han fet una gran temporada. Un equip que està composat per la Mònica i la Montse Beis, la Carme Mestre, la Dolors Sánchez i la Marisa Sanz, i que han aconseguit acabar terceres a la classificació. Ja saludem a una de les protagonistes, com és la Montse Beis. Bona tarda, Montse.
Hola, bona tarda.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Hotel Suís. I el primer que hem de fer, òbviament, és felicitar-vos per aquesta gran temporada.
Moltes gràcies.
Que no sé si, com es diu allò, el tòpic, si us ho esperàveu, si no, si ha estat una sorpresa, si entrava dins dels plans.
La veritat que hem anat jugant dia a dia i érem 4 equips que anàvem molt junts, la veritat, que tant podíem quedar dintre com a fora. Fins a la setmana passada doncs no se sabia gaire si podíem aconseguir anar a la fase aquesta o no. I finalment ho hem aconseguit i molt contentes totes, la veritat.
Dèiem que en principi de moment encara no se sap la seu, oi, d'aquesta fase d'ascens?
Encara no.
El dia 21 i 22 d'abril, això sí, que la data està confirmada.
Sí, les dates sí, la seu encara no.
Dèiem que ha estat un final de Lliga, una Lliga força, força igualada. De fet, el líder, que ha estat el Son Cladera, només ha perdut un partit. Això sí, ha estat contra vosaltres.
Sí, i l'últim partit que hem jugat contra elles, també, com a mínim, podíem haver accedit a jugar al doble i potser les haguéssim tornat a guanyar. Vam perdre justet, però vull dir que, bé, contentes d'haver guanyat el que ha sigut el líder del nostre grup.
I, a més, una temporada que no sé si, deixem-ho dir així, si ha estat una mica marcada per un gest, a més no sé si ja estaves directament implicada a la Montse, però sí que va sortir en molts mitjans de comunicació, aquella jugada de fair play que us veu deixar guanyar un punt perquè, vaja, havia passat una circumstància una mica estranya. Explica'ns-ho, què és el que va passar, Montse.
Sí, doncs jo la que vaig fer el gest consensuat amb mi germana, Doncs que estàvem jugant el partit de dobles bastant decisiu, bueno, ja l'últim punt decisiu, i es va apagar res segons la llum i la jugadora rival va aixecar una mica la mà perquè ella va creure que l'havia molestat, l'àrbitre no va veure, elles van perdre aquell punt i la Mònica i jo vam parlar-ho i vam decidir doncs el següent punt que a mi em tocava restar, doncs no restar-lo, fallar-lo. Sort que igualment vam guanyar, no? Però sí. Vull dir que nosaltres vam tenir clar que en aquell moment molestava la jugadora i vam decidir doncs aquest gest.
Doncs, en tot cas, un gest que si més no sí que va sortir a molts llocs i del qual també doncs ens en volíem fer ressò aquí a Ràdio Sabadell. I ara un cop, també és una mica tòpic, Montse, però un cop arribes a la fase d'ascens, clar, l'objectiu no sé si ha de ser aconseguir-ho o com us ho marqueu, això?
Home, a nosaltres ens fa molta il·lusió anar a jugar i si podem pujar, doncs, de moment pugem. Ja veurem després com es faria l'equip, si podríem seguir continuant jugant, si hi ha pressupost, si no hi ha pressupost, si hauríem de fitxar alguna jugadora més per reforçar i per tenir un nivell per aconseguir mantenir-nos. Encara no ho sabem, anem bastant pas a pas, la veritat.
En tot cas, Montse, sí que és cert que des del club, des de la Natació Sabadell, totes les facilitats del món, entenc, per poder jugar aquesta fase d'ascens i, per si s'aconsegueix, doncs, poder-hi accedir sense cap mena de problema, ni econòmic, ni de logística, sinó que tot endavant, oi?
Sí, anem endavant, molta il·lusió, perquè la veritat és que som un equip molt veterà i ha sorprès bastant també una mica, no? Perquè ens ha tocat jugar amb nenes de 15 anys, 12, que fins i tot amb algunes, una companya, doncs els triplicàvem l'edat, ho triplicàvem, i molt contentes doncs, d'haver assolit aquesta fita, no? Per nosaltres, el seu primer any també que juguem aquesta competició.
Deixa'm parlar també, ara tu feies una pinzellada d'aquest equip, que sou grans, que vaja, que això no treu que hàgiu rendit a un alt nivell. Com ha estat aquesta relació entre les cinc jugadores, per exemple, gent com la Carme Mestre també, que porta molts anys aquí al Natació Sabadell, que és tot un emblema dins de la secció de tenis taula. Com ha estat aquest equip, Montse?
Fantàstic, hem rigut molt, ens ho passem molt bé. Després de les concentracions, els dissabtes que sempre ens quedem a sopar allà on juguem, per fer equip, encara que guanyem, encara que perdem, i hem gaudit molt les cinc, hem format una gran pinya, ens animem molt, i això doncs és molt important. Jo he vist, per exemple, i ho dèiem l'altre dia, molts equips molt disgregats, que cadascú anava a la seva, que no s'animaven entre elles, i això em va sorprendre, no?, que equips joves no s'animin ni entre els seus equips, en canvi, doncs, nosaltres estem pendents de quan juga una, quan juga l'altra, ens ho passem bé, ens animem, vull dir, molt bé. La veritat, una grata experiència per totes les parts, esportiva i personal.
Doncs també molt important que aquesta relació també sigui bona per fer equip, allò que diuen de fer equip, que també després els resultats esportius se'n ressenteixen. Si hi ha equip, si hi ha bona relació, si hi ha aquell bon rotllo, doncs sempre és més senzill això aconseguir mateix bons resultats. Ara em preguntava jo també, Montse, d'aquí fins al 21 i 22 d'abril, què és el que fareu? Perquè si la Lliga ja s'ha aturat, com ens hem d'imaginar? Que pareu, deixeu els estris o seguiu entrenant fins a aquella data?
Mi germana i jo juguem la Lliga de Veterans els dimarts, que juguem contra nois. Vale? I encara ara estem precisament jugant la fase de pujar a la màxima categoria. Vale? Estem acabant, diguéssim, la fase d'equips, però intentarem pujar els dos equips de veterans que tenim del club a la màxima categoria. Per tant, encara ens queda doncs, aquestes tres setmanes, un mes de competició i, a més dur. Vull dir que nosaltres seguirem entrenant i competint els dimarts.
Doncs perfecte per arribar a punt, aquestes fases d'ascens que se celebren, recordem, el 21 i 22 d'abril. També em sembla que hi ha algun campionat d'Espanya,
per allà, Montse? Sí, anirà bé perquè la setmana següent hi haurà el campionat d'Espanya, al TEA, i això ens serà un entrenament fantàstic, la veritat.
Doncs,
una motivació extra encara més.
Tot anirà rodat i esperem que vagi tan rodat que s'aconsegueixi i pugueu vaja ascendir. En tot cas, Montse, n'estarem pendents, ja ho sabeu, i us tornarem a trucar i esperem felicitar-vos perquè hagueu aconseguit aquest ascens.
D'acord, i a veure si els nois també pugen i també. Ja seria superrodó.
Bé, de fet, són líders, per tant, ara mateix ja també tenen assegurada aquesta fase d'ascens. Esperem que fins i tot també assegurin el primer lloc i a partir d'aquí seguir somiant, que ho estan també fent molt i molt bé.
Això mateix.
Una abraçada, Montse, moltes gràcies i
a
fins la propera.
Adéu.
Doncs després de saludar la Montse Veis i felicitar-la també per aquesta classificació per les fases d'ascens, és moment per parlar d'esquash, perquè el sabadellenc Iker Pajares, per cert, que avui fa anys, per tant, felicitats Iker, viu una situació irònica en aquests moments de la temporada i que s'ha de saber portar. Es troba en un gran estat de forma, però en canvi no acaba d'aconseguir els resultats esperats a les diferents competicions que disputa. Ens ho explica tot i tot en aquesta crònica el nostre company Joan Blanc.
Gran moment de forma del sabadellenc Iker Pajares, que no es correspon amb els bons resultats. El jugador local no va poder accedir al quadre final de l'Open de Wimbledon, tot i mostrar el millor joc de la temporada. Un fet difícil de portar, però que de moment no desanima el sabadellenc, que espera seguir treballant en aquesta línia i rebre tard o d'hora la recompensa.
La sensació estranya que estic tenint aquestes últimes setmanes, estic, jo crec que el molt millor moment, mai m'havia trobat també ni físicament ni tècnicament ni... Constantment. Em trobo sincerament de 10, però és irònic perquè, tot i estar així, no estic aconseguint els resultats que vull, tampoc perquè estic jugant tornejos petits. Estic iniciant en aquests supersets, aquests tornejos d'educació econòmica tan gran i també és un punt que pesa.
Pajares va tornar dimarts de Londres i demà marxa cap a la Xina per afrontar a partir de dilluns un nou supersèries d'esquash. Per sort, avui el jugador sabadellenc podrà celebrar el seu aniversari a casa, amb els seus. I segur que això el fa agafar més energia per aquesta competició, en la qual tornarà a sortir amb el repte d'accedir al quadre gran del torneig. Un fet que, segons Iker Pajares, és factible si manté el nivell de joc actual.
Seria l'objectiu, no?, d'aquest campionat, accedir al quadre principal, però... Com a cada campionat que estic jugant ara, cada partit és un drama i cada partit és un món. I tindre un dia bo, un dia dolent, marca moltíssim la diferència.
El sabadellenc cuida tots els detalls aquesta temporada, després de comprovar que l'any passat no en va tenir prou amb dos dies per adaptar-se a tot el que comporta el país asiàtic. Aquest cop, Iker Pajares marxarà demà per tenir quatre dies d'adaptació abans de debutar al Supersèries de la Xina a partir de dilluns.
Ràdio Sabadell.
Doctor, no hi ha res a fer.
Com que no hi ha res a fer? Aquest pacient ha de rebre immediatament una bona dosi de vitamina.
Eh? Vitamina?
Sí, vitamina. No, un altre tipus de vitamina.
D'acord, ara mateix.
Vitamina Dens, la teva píndola de ritme.
Cada setmana repassem totes les novetats del gènere electrònic i, a més, sessions a càrrec de DJs locals. Get ready for the
party starter. Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dens amb Toni González.
Entrevistes, notícies, actualitat, tot sobre la música electrònica.
Vitamina sense recepta, només disponible a Ràdio Sabadell.
Contractar el gas amb Endesa és una bona idea. Perquè si ja ets client de llum i contractes el gas, aconseguiràs fins a 50 euros de descompte a la factura de gas. Informa't en el punt de servei Endesa que tinguis més a prop i contracta-la abans del 14 d'abril. Així de fàcil.
Hi ha coses que esperes... però que et deixen confinat a casa.
Sucies falses hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Gamers, trequis, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a les 8 del vespre.
I en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Aquí abajo todos flotamos.
This is a journey into sound.
Xocolata Express. En Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. And you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at. And you can't beat that with a bat. Where you is where it's at. And you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at. And you can't beat that with a bat.
Gairebé 10 minutets per arribar al punt de les 3 del migdia, recta final d'aquest Hotel Suís d'avui dijous 22 de març de 2018. Ara és moment de parlar de vòlei, perquè el Vòlei Club Natació Sabadell ha classificat els seus dos equips de sèniors, el masculí i el femení, per disputar les fases d'ascens a Superliga 2. Si ara fa unes setmanes parlàvem amb les noies, avui es torna a felicitar els nois. I parlem ja amb l'entrenador del primer equip de Natació Sabadell de vòlei, com és en Jordi Fernández. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Moltíssimes gràcies, primer de tot, per atendre'ns al telèfon de Ràdio Sabadell. I, òbviament, avui està sent un programa allò d'enhorabones. També te la donem a tu. Enhorabona i moltes felicitats.
Bé, moltes gràcies.
Suposo que molt contents d'aconseguir una fita com aquesta, que vaja, no sé si us l'esperàveu, si ha vingut de sorpresa, si és fruit del treball de tota la temporada, Jordi.
Bueno, com vam parlar més, crec que va ser el desembre, sí que la nostra idea era lluitar-ho fins al final i bueno, evidentment, l'haver-ho aconseguit és una gran alegria.
Tot plegat ha passat per uns partits que vau disputar aquest cap de setmana, que vaja, llegim les cròniques i, Jordi, et posen allò els pèls de punta, eh? Parlen de partit èpic a les naus, sobretot contra el Muro. Com va anar aquest partit? Perquè, a més, el Muro, l'equip balear, era un rival directe en aquesta lluita per les fases d'ascens.
Sí, nosaltres érem els segons classificats i ells anaven tercers. El dia d'abans havíem jugat també un partit a Olot que vam guanyar jugant molt bé i ens permetia, aquest resultat ens permetia que només fent dos sets, és a dir, sumant un punt, ja estàvem classificats. No calia ni tan sols guanyar el partit en un cas que no poguéssim fer-ho. I bueno, fins al tercer set que vam fer el 2-1, de veritat que va haver-hi molta tensió, vam estar molt concentrats i va sortir un molt bon partit. Després al quart set vam patir una petita davallada i al cinquè vam fer una altra apretada per intentar acabar amb una victòria a casa l'últim partit.
Parlàvem i llegíem, vaja, les cròniques de la, per exemple, la Federació Catalana de Vòlei, i hi havia una frase que a mi m'ha cridat l'atenció, i és que diu que òbviament, després de la classificació dels dos equips, tant el masculí i el femení, per aquesta fase d'ascens, parla que aquests resultats posen de manifest el bon treball fet per l'entitat, entrenadors i jugadors. Si li pregunto a Jordi Fernández quina és la clau, quin és aquest bon treball, què em diria?
Doncs suposo que posar-hi molta il·lusió, creure molt en el que fas i intentar transmetre doncs, aquesta competitivitat, aquestes ganes, aquesta il·lusió a tots els jugadors que hi ha al club.
I un cop arribat a aquest punt de les fases d'ascens, clar, no sé si l'objectiu primordial passa per pujar, no sé si us heu marcat així, si és l'objectiu, si estan a fases d'ascens i esteu contents.
A veure, només anar a fases lògicament ja és un premi, perquè és el que volíem lluitar i el que hem aconseguit. No renunciem a res, anirem a les fases d'ascens intentant donar el màxim. És complicat perquè tenim un equip com l'Encamp, que és el primer del nostre grup, que, hòstia, només ha perdut un partit. I em sembla que hi ha un parell d'equips, un de Madrid i un de Cádiz, que també són molt forts. Llavors, bueno, anirem allà, competirem al màxim i ojalà puguem posar en un apuro al club i puguem demanar l'ascens.
Això t'anava a dir, des del club, com està el tema aquest de poder, doncs, si se certifica l'ascens, de poder-lo aconseguir, perquè la gent es faci una idea. Hi ha, en el vòlei hi ha la Superliga, entenc, la Superliga 2, que és a on esteu optant vosaltres, on optareu ara vosaltres, i la Primera Nacional, que és a on esteu vosaltres ara. La idea és anar a Superliga 2. En Jordi Fernández, ara ho veu factible, possible, viable?
Ostres, no et sabria què dir. Jo és que de les finances del club en si no ho domino massa. Jo ja et dic, el que vull és classificar-me i posar-los sobre la taula, i si podem fer aquest esforç seria collonut, i si no, doncs, escolta, no passaria res i a seguir treballant.
Em parlaves de l'Encamp, que vaja, no ha perdut cap partit. També hi ha, tu deies, era un parell d'equips, te'n puc dir un altre, potser. Mira, el Recuerdo, que no sé si el tenies controlat, el Volei Pinto, del grup A, el Cádiz, també, i el Santo Domingo.
De P3, sí.
Correcte. No sé si hi ha algun rival que diguis, ostres, trobar-te aquest a les fases d'ascens seria punt i final.
A priori, et dic, l'Encamp, segur, és un equip molt, 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 molt bo, i sembla ser que el Cádiz té un parell de jugadors que han estat a Superliga, inclús té un que ha estat a la selecció espanyola, que segurament deuen ser molt d'usos, i pel que conec també, Santo Domingo de Petrer fins l'any passat tenia un equip que els últims anys, un equip molt jove, però que els últims anys havia sigut campió d'Espanya o havia estat a altres posicions de campions d'Espanya, per tant segur que serà un equip duríssim.
Perquè com funciona aquestes fases d'ascens, Jordi? Fer-nos una pinzellada de com és el quadre, què és el que heu de fer, què és el que heu d'aconseguir, si és una eliminatòria, si són més d'una...
La veritat és que varia, hi ha dos sistemes, normalment o bé és un tots contra tots i ja està, jugues contra tothom i llavors es fa una classificació, o normalment el que se sol fer servir són dos grups, són sis equips, hi hauria dos grups de tres i passarien els dos primers, semifinals i final.
A tu t'agrada més una o altra? Tens alguna predilecció?
Home, en termes de... A veure... El tema classificatori, no?, de grups i després semifinals i final, li dona com més emoció a la cosa, no?, allò de hòstia, aviam si passo primer o segon, i després aviam, hòstia, la semifinal a partit únic, i dona més suc, diguéssim. Però és cert que, home, ja acabes una fase d'ascens i poder jugar contra tots els equips, doncs tampoc em desagradaria gens.
Dèiem que aquestes fases d'ascens se celebren a l'abril. Clar, vosaltres heu acabat ara la temporada... Això se celebra a finals d'abril. No sé què feu en aquest espai de temps, si seguiu entrenant, si us busqueu partits amistosos, com prepareu aquest break que teniu ara?
Doncs, home, intentar capear de la millor manera possible aquesta Setmana Santa, que sempre trenca una mica, no? Hi ha gent que si marxa, que si no marxa, que si té vacances o que si es queda, o de veure com acabem de solucionar. I en principi res, tres dies d'entrenament, exactament igual que estem fent, i estic intentant trobar dos, tres amistosos, aviam si és possible.
La seu encara no es coneix, oi, Jordi?
No, diuen, bueno, les males llengües comenten que podria ser un Camp o Pinto, però no se sap encara.
Bé, en tot cas estarem pendents de la seu d'aquestes fases d'ascens, i el que volíem fer, que és el que ja han fet, era felicitar el Jordi Fernández, l'entrenador d'aquest equip sènior del Vòlei Club Natació Sabadell, que s'ha classificat per les fases d'ascens després d'acabar segons a la Primera Nacional i lluitaran per ascendir a Superliga 2. Jordi, enhorabona de nou, us seguirem i a seguir treballant.
Doncs moltes gràcies.
Una abraçada.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Recte final de l'Hotel Suís, 4 minutets i arribarem al punt de les 3 del migdia. Acabem amb informacions en format més breu. Us expliquem que en bàsquet el Sant Nicolau femení rep aquesta nit l'Igualada al carrer Jardí. Les de Jordi Zamora són penúltimes a la fase de permanència, mentre les de la noia són terceres. Jordi Zamora, tècnic local, està convençut que malgrat tot avui tindran opcions de victòria.
Estic convençut i tinc plena confiança amb les jugadores en què serà així. Primer, en què sortirem des del principi al 100%, a voler guanyar, a voler jugar bé per poder guanyar, i confiança també en que així serà. Per tant, no hi ha res que em faci pensar que dijous no podrem estar els 40 minuts competint.
A les 9 arrencarà avui el Sant Nicolau femení i Igualada. I l'Oarc Gràcia femení visita l'Elda a l'últim desplaçament de la temporada pel conjunt sabadellenc. Amb la permanència garantida des de fa dies a la divisió d'honor plata d'handbol, les verd i blanques visiten un rival que s'ha quedat sense l'objectiu de lluitar per les dues primeres posicions. El tècnic Xavi Font espera que les jugadores puguin adaptar-se al fet d'un llarg desplaçament. El rendiment de l'equip ha baixat fora de casa i l'entrenador de l'Oarc té clar algun dels motius d'aquesta davallada.
Potser també afecta el fet de que tant l'any passat com aquest l'equip és molt jove i també falta aquest puntet d'experiència per anar a aquestes pistes amb una mica més de pes específic. I, bueno, i tots els factors facin que se'ns faci molt, molt complicat aquests desplaçaments de terres valencians.
El partit entre l'Elda Prestigio i l'Oarc Gràcia Sabadell serà dissabte a 8:15 del vespre. I un últim apunt de rugbi, perquè el Sabadell Rugby Club masculí torna a tenir una final aquest cap de setmana contra el Barça Grana. Els de Frank González juguen a les 6 dissabte a la Roureda. Nicolás Macho, jugador de l'equip local, parla de la dificultat d'enfrontar-se al conjunt blaugrana.
Un equip d'escola. Ens esperem molta dinàmica, molt molta fluidesa al seu joc, bones mans, però nosaltres també tenim el nostre i bueno, farem, intentarem disputar el partit. El partit d'abans amb ells van guanyar per 3 punts a l'últim minut i bueno, esperem que ara sí la nostra victòria.
Els de la Roureda van guanyar el cap de setmana passat al Torroella Sanglas, segueixen en posicions de play-off, de fet ara mateix són quarts de la classificació. Doncs ens acomiadem abans, però us expliquem que demà escoltarem a Mario Barrera, el tècnic de l'Alcoiano. També, òbviament, les paraules de Toni Saligrat i, com sempre, tindrem aquí les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez.
Hotel Suís.
Últim minut, temps per dir-vos adeu. Rebeu una salutació del Toni González, del control tècnic d'en Joan Blanc a la redacció i de qui us parla, en Marc Pijuan. Demà tornem a les 2 del migdia aquí a Ràdio Sabadell amb una nova edició de l'Hotel Suís i ja serà aquí en aquest micròfon l'Adrià Arroyo. Com sempre, parlant d'esports, salut i ràdio. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.